Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Centenars de taxistes s'han mobilitzat a peu de plaça Catalunya al Departament d'Economia a Barcelona en el quart dia de la vaga definida pel conflicte amb el sector de les BTC. El conseller de Territori, Damià Calvet, s'ha reunit aquest matí amb els operadors del sector del transport per reforçar el servei. Una de les prioritats passa per garantir la normal celebració del Mobile World Congress, que celebrarà d'aquí un mes a Barcelona. El portaveu de l'ITE Taxi, Ser Roca, ha dit a la xarxa que encara hi ha molta distància entre la seva posició i la de la Generalitat.
I cada vegada s'allunyen més del que nosaltres havíem parlat amb aquesta conselleria, amb les negociacions. O sigui, les declaracions del conseller no tenen res a veure les últimes hores com les que feia fa 15 dies.
Terrassa, Sabadell, Mataró o Sitges són algunes de les poblacions en què els seus taxistes s'han sumat a la vaga dels companys de Barcelona. Més qüestions. L'Ajuntament de Girona identificarà i denunciarà tots els habitatges del barri de la Font de la Pólvora que facin ús fraudulent de la llum. El consistori ha ampliat el termini perquè les famílies més vulnerables puguin regular la situació. Sisu García, Girona FM, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Girona havia fixat fins avui el termini que donava als veïns del barri de Font de la Pólvora que no tenen contracte amb una companyia elèctrica perquè regularitzessin la seva situació. Finalment, però, el consistori i la Plataforma per la Dignitat del Barri van acordar ajornar fins aquest dimecres les regularitzacions a l'espera de resoldre primer les peticions socials. Marta Madrenes és alcaldessa de Girona.
Quan alguna persona pateix vulnerabilitat econòmica, des de l'Ajuntament se'ls ajuda i se'ls troba totes les solucions que siguin necessàries perquè no perdin el fluid elèctric.
De fet, estava previst que avui mateix comencessin els controls per part de tècnics d'Endesa, acompanyats per patrulles mixtes dels cossos de seguretat, per detectar els casos de frau i tallar totes les connexions elèctriques dels habitatges que en cometen. Mesura que s'ajornarà encara unes setmanes. Eduard Berloso és vicealcalde de l'Ajuntament de Girona.
Tenim ja un pla fet amb Endesa, que pujaran uns empleats acompanyats, evidentment, vull dir, per les forces de seguretat, que iran desconnectant totes aquelles persones que estiguin enganxades. I si hi ha una reiteració per banda de qualsevol veí que no opta per la regularització, seran, diguem-ne, identificats i l'Ajuntament d'ofici farà la denúncia.
D'altra banda, Berloso ha anunciat que a partir d'avui s'ha reforçat el personal tècnic del Centre Cívic Unyà per tal d'informar els veïns i ajudar-los a realitzar els tràmits per regularitzar la situació.
Gràcies, Sisu García, des d'FM Girona. Més qüestions. Cervera, la capital de la Segarra, inicia un procés participatiu per canviar el nom del carrer General Güell. Ildefons Güell era comandant militar, casat a Cervera i afí al règim franquista. Vicenç Berman, Ràdio Rosselló, bon dia.
El carrer, un dels principals de la ciutat, anteriorment es deia Francesc Macià, però un cop establerta la dictadura va canviar-se a la de General Güell per la vinculació familiar que tenia el militar amb Cervera. Ramon Royes és l'alcalde de Cervera.
Teníem la idea, l'equip de govern, d'entrar a valorar quins carrers de Cervera tenen un nom que considerem que no és apropiat, no? Pensàvem que el més important de totes aquestes opcions és aquesta, el carrer General Güell, que va ser un militar de Primo de Rivera, i entenc que ja no entrant a valorar les bondats o no d'aquesta persona, pensem que un militar de Primo de Rivera no mereix tenir el nom en un carrer, quan potser sí a molta altra gent de que s'hi han fet una contribució a la societat més important.
La presentació de propostes per a una nova denominació del carrer està oberta a totes les persones empadronades a la ciutat majors de 16 anys, a les associacions inscrites al registre d'entitats de la Paeria i a les persones propietàries d'un immoble situat al carrer General Güell.
Gràcies, Vicenç Berman, des de Ràdio Rosselló, crònica amb la qual acabem aquest butlletí de notícies en xarxa. Gràcies per la seva atenció. Ens actualitzem properament.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Cucu,
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
La Vanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, com estan? Molt bon dia, molt benvinguts. Són les 11 i 7 minuts, avui és dilluns dia 1, i això és el més calent a l'Aigüera. Comencem setmana del 21 al 27, podem dir que serà l'última completa d'aquest mes de gener. Un matí, un moment de començar el programa amb una temperatura a l'estació meteorològica del Club Nàutic L'Escala de 10 graus amb 8. Mira, avui sí que comencem setmana i superem aquesta barrera dels 10 graus, tot i que la temperatura del matí ha estat fresqueta, d'aquelles que cal sortir ben abrigat, amb una humitat del 64%. Pel que fa a la Closa de Llop, una temperatura de 10.4, també quasi amb igualtat tant arran de mar com terra endins, amb aquestes temperatures superant per dècimes els 10 graus. Humitat al 57% a la Closa del Llop. Amb tot això, els explico que avui començarem, de fet, sempre ho fem parlant de les temperatures, però després sabrem com està la previsió meteorològica per el dia d'avui i també per demà. El resum de premsa, no hi faltarà titulars dels principals diaris catalans, El Punt Diari, El Diari de Girona, La Vanguardia, L'Ara i El Periódico. Felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari, i també parlarem de les notícies que passaven ara fa un any, quina era la notícia que es donava a l'informatiu i quina era la notícia que es donava ara fa 5. Per acabar, el refrany, frase o dita del dia. Avui és dilluns i el protagonista d'aquesta minisecció, dintre aquesta secció, és de Víctor Pàmies. Avui la Montse Hidalgo, amb el seu Un per Un, li farà una entrevista a Jesús Sánchez Aladit, que presenta la novel·la històrica Los Baños del Pozo Azul. I també és aquell dia d'esport, amb l'Eli Jiménez, aquests esports minoritaris que es practiquen a Catalunya. I avui l'altre esport, aquesta setmana, el dediquem a conèixer la petanca de la mà de Jesús Pérez, vicepresident de la Federació Catalana de Petanca. a aquest esport. Jo de petit veia jugar els francesos que venien aquí de vacances i aprofitaven que molts dels carrers del nostre municipi no estaven asfaltats, els anava molt bé per fer partides de petanca. I recordem que també el CER van habilitar, inclús a l'entrada, allà als jardins, van habilitar un espai per poder jugar a petanca. I es havia fet un campionat, l'antic camp de futbol, el camp de futbol Miramar, també d'aquesta modalitat. Doncs sí, avui coneixerem la petanca, que hi ha llocs que hi ha molta i molta tradició i molta i molta afició a aquest joc. També com hem de recordar que algunes vegades es solien regalar aquests jocs de petanca amb aquelles boles, se'n recordaran, aquelles boles de plàstic que dintre hi havia sorra. Bé, doncs tot una peripècia dels que volguessis començar a jugar a aquest esport, allò d'acostar la teva bola a la bola petita i treure les altres que tenies pel mig del camí. Però bé, millor que tot això ens ho expliqui en Jesús Pérez, aquest vicepresident, com deia, però no, vicepresident de la Federació Catalana de Petanca. I amb tot això, i amb música, que esperem que sigui del seu agrat, arribarem al punt de les 12 per començar ja la segona hora. Si em volen acompanyar, molt benvinguts. Que passin molt bon dia amb la nostra companyia. I com dèiem, el temps... El temps amb un titular que es diu cel clar avui dilluns amb arribada d'un canvi de temps a partir de dimarts al vespre. Atenció, quin serà aquest canvi? Doncs ara ho sabrem. Ens diu que avui tindrem un cel serè la major part del dia, només amb algunes restes de núvols que els hem vist de matinada i alguna senyal de tramuntana també de bon matí, ambient que seguirà d'hivern. El vent tramuntaneta de força 3-5 tota la nit, tot el dia, perdó, al vespre i la nit, això baixarà de força 2-4. L'estat de la mar, maró tot el dia en tràgol de gregal d'un metre d'alçada. Anem a demà dimarts. El que ens explicava en Sergi, que canvi, el cel serà de matinada amb arribada de núvols alts per ponent a matí i migdia. A la tarda quedarà el cel molt més ennuvolat i es mantindrà així fins a la nit. Ambient més fred a primera hora en lleugera glaçada. Carai, si avui ens hem hagut d'abrigar, demà quasi serà el doble. El vent mestralet fluix de matinada, calmant al matí. Al centre del dia bufarà garbí de força 1 a 3. Al vespre quedarà fluix i variable, amb alguna bufeteta de tramuntana molt feble. Estat de la mar, marejol de matinada i arrissada la resta del dia. Lleuger tràgol de gregal de mig metre d'alçada. La temperatura de l'aigua del mar, que va baixant, jo pensava que això es quedaria en 14 graus, que era el que teníem com acabàvem l'Aigüera el divendres passat, però ha tornat a baixar un xic més, 13 graus amb 8. Bé, doncs aquesta és la previsió per al dia d'avui, la previsió que ens porten des de el blog d'en Sergi Corral. Vinga, continuem, deixem ja el temps i del temps a la premsa. I avui no tenim la versió de paper, la portada de la versió de paper del diari de Girona. De fet, no l'han penjat en aquesta pàgina que tenim de referència on veiem les portades de tots els... Bueno, veiem les portades dels diaris de tot el món. El que passa que nosaltres seleccionem des d'aquí sempre els diaris catalans de Girona i Barcelona. Vol dir que haurem d'anar a l'edició digital del diari de Girona amb el titular Girona, Cassà, Sarrià de Ter i 5 pobles més guanyaran regidors. De fet, aquí ens va passar que vàrem pujar regidors al arribar a 10.000 habitants, doncs hi ha altres poblacions que ara, amb l'actualització del cens, doncs, guanyaran aquests regidors pels seus respectius ajuntaments. Diu la lletra petita d'aquesta notícia: Boadella, Les Escaules, Cabanelles, Crespià, Rupià i Sant Llorenç de la Muga passaran a tenir de 5 a 7 regidors i, per tant, deixarà de regir-se per llistes obertes. Ja saben, doncs, que com les poblacions tenen menys de 7 regidors, és igual que en tenen 5, les llistes són obertes. Girona passarà de 25 a 27 representants i Cassà de la Selva pujarà de 13 a 17 i Sarrià de Ter pujarà de 11 a 13. I la fotografia de portada que acompanya aquesta notícia és el ple de Girona, fotografia del ple de Girona, amb el títol de fotografia que diu: el ple de Girona passarà de 25 a 27 regidors, és a dir, dos regidors més a les properes eleccions municipals, que ja els tenim, no em puc dir a la cantonada, però déu-n'hi-do, vull dir que el temps va passant i el mes de maig en eleccions, i de moment, pel que veiem, tampoc és que hi hagi gaire moviment electoral de saber qui es presentarà, quines seran les candidatures, si n'hi haurà de noves, si alguna no repetirà, si algun cap de llista no repetirà. Tot això, de moment, està un xic paradet. Deixem a l'edició digital del diari de Girona i ens anem al Punt, al Centre per la Memòria dels Maquis, un Centre per la Memòria dels Maquis a la Garrotxa. L'objectiu és crear una seu que plegui tota la documentació que hi ha sobre els guerrillers antifranquistes. Homenatge al Maqui d'Olot és l'origen d'aquest centre sobre la resistència, que serà pioner a l'estat espanyol. Aquesta és la notícia de portada i la fotografia. El Girona, suïcidi en l'últim minut. El Girona, que deixava escapar l'empat al Benito Villamarín i acabava perdent un partit per 3-2 que l'anava guanyant per 1-2. I ja són 7 partits sense guanyar, que comença això a ser un xic preocupant. I això és pel que ens diuen els diaris gironins. Ens anem als diaris de Barcelona, barcelonins, amb el titular: entrevista en Jordi Sánchez a Lledoners, i destaquen titular sobre aquesta entrevista: la Fiscalia ha de demostrar el que és indemostrable. L'exlíder de l'ANC afirma que els presos s'han coordinat i es farà i que es farà visible durant el judici. I la fotografia per aquest nen que va caure al pou, i a veure si aquesta perforació, que està ja a punt de que arribin bones notícies, si és que ha anat tot bé i poden arribar fins on és aquest nen que va caure al pou, aquest nen de 2 anys, en Julen, diu la càpsula que traurà a Julen, és la fotografia de portada. Del periòdico A la Vanguardia: la vaga del taxi enfronta la Generalitat amb Colau. Calvet reclama a l'alcaldessa que deixi d'amagar-se per solucionar la crisi. La protesta s'estén a Catalunya i es reforça el transport públic. I la fotografia de portada també, no la mateixa, però amb el mateix tema: treballs contrarrellotge per en Julen. I per acabar, amb el diari Ara: Casado oficialitza el gir a la dreta del PP. El president dels populars fa seu el missatge d'Aznar en clau territorial per prendre vots a Vox. Proposa retirar competències al govern i designar-ne un de nou, i fins i tot prohibir els llaços grocs. Carai, que diu, sí que van forts. I la fotografia de portada és per als protagonistes també d'aquests dies, i avui també ho serà molt, perquè els veurem als informatius. Diu: els taxistes endureixen el pols. Fotografia de taxis, jo diria, i el, no sé si, ah, sí, veus, sí, que és la Gran Via, els taxis tallant la Gran Via de Barcelona. Bé, doncs aquests són els titulars, els principals titulars dels diaris catalans, i també les fotografies que porten a la portada. Dit tot això, ha explicat com està la situació meteorològicament parlant, quins són els titulars dels diaris catalans és aquell moment que anem a la música. Bé, i la música ens la portarà de la proposta que fem cada dilluns, aquest pop a la catalana, de la música pop, no de l'animal, del pop, sempre és la cançó del dilluns, i aquesta vegada anem amb Núria Feliu amb aquest jazz i samba.
Jazz i samba, amb jazz i samba, tinc un món per a mi. Amb jazz i samba, amb jazz i samba, sí. Per jazz i samba, per jazz i samba, jo ho daria tot. Que jazz i samba, que jazz i samba, sóc. És el ritme que em fa viure el cor. Com si vol i no vol fa, com llum de pluja i sol. Amb jazz i samba, amb jazz i samba, el meu cos es mou. Amb jazz i samba, amb jazz i samba, prou. Samba, sí. Per jazz i samba, per jazz i samba, jo ho daria tot. Que jazz i samba, que jazz i samba, sí. És el ritme que em fa viure el cor. Com si vol i no vol fa, com llum de pluja i sol. Amb jazz i samba, amb jazz i samba, el meu cos es mou. Jazz i samba, jazz i samba, prou. Va diu de va, va diu de va, va 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 va. Va diu va va, va diu de va va.
Núria Feliu amb jazz i samba.
El més calent a l'Aigüera.
Aquesta era la proposta de la cançó del dilluns dintre d'aquests treballs discogràfics que es van fer per recuperar aquestes cançons pop dels anys 60 i 70 amb el títol de Pop a la Catalana. I és aquell moment que anem a l'apartat de Sants, aniversaris, notícies i refrany. I comencem per el santoral. A qui hem de felicitar avui? Avui, dia 21, dilluns, ens diu que el sol està en Aquari, això per als que ho van seguint, Sant Fructuós o Sant Fruitós, Sant Eujuri, Sant Eulogi i Santa Agnès. Doncs moltes felicitats a tots els que, i a totes els que celebren avui el seu sant. Per l'altra banda, gent que feu anys, que avui és el vostre aniversari, també moltes felicitats, que passeu un molt bon dia. Qui fa anys avui? Doncs l'actriu Julieta Serrano, que ja en fa 86. Un altre actiu d'una saga, també, dels Alterio, aquesta vegada la Malena Alterio, que en fa 45. La recordem també en aquelles sèries de Aquí no hay quien viva. i el cantant asturià Melendi, que en fa 40. I anem a les notícies. Què passava avui, ara fa un any? Quina era una de les notícies que es donava a l'informatiu? Els expliquem. El programa de Maneres de Ràdio L'Escala, Sons a Cau d'Orella, complirà aquest 2018 en 10 anys d'antena, període que durant el qual s'ha convertit en tot un referent arreu de Catalunya. Actualment l'emet una quarantena d'emissores locals. És l'aniversari que el programa que presenta i dirigeix un servidor celebrava la temporada passada, l'any passat més ben dit, el 2018, 10 anys amb antena ja, començant aquest 2019 amb l'onzena temporada. I en fa 5 deia que ja s'han produït els primers casos de grip a l'àrea bàsica de l'Escala. El nombre de casos són els normals per l'època de l'any en què ens trobem. Però sí, estem ja actualment també en època de grip i també se'n feien ressò, com fèiem els titulars del diari, algun mitjà de comunicació sobre el que passa. Com hi ha els casos de grip, el col·lapse dels hospitals, el col·lapse dels llocs d'urgències, de les sales d'urgències. Bé, i com cada dilluns, el refrany, la frase o dita del dia ens el fa un expert en aquest apartat, com és Víctor Pàmies. L'escoltem amb el que ens explicarà avui.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Més val un pardal en la mà que una perdiu en l'aire. També diem que val més un ou avui que una gallina demà. O val més un ocell a la mà que senten el ram. O val més un ocell a la mà que dos que en vegis volar. O val més un pinçà a la mà que una grua al cel. O fins i tot val més un té que dos et daré. En el sentit que més val un fet que una promesa. És millor una cosa segura que moltes de probables. El filòsof Josep Ferrater Mora analitza aquesta expressió en el seu llibre Les formes de la vida catalana. La considera purament pragmàtica i reflex d'una actitud típicament catalana, la mesura. I la prudència, afegiria jo. De la prudència ens priva de progressar, de prosperar i fins i tot ens fa còmplices de situacions que hauríem de capgirar. Més val un pardal en la mà que una perdiu en l'aire.
El més calent a l'Aigüera.
Això era el que ens explicava Víctor Pàmies amb el refrany, la frase, la dita del dia. Val més, més val, més ben dit, no val més, més val, està posat en aquest ordre, un pardal a la mà que una perdiu a l'aire. I arribem a la secció que ens porta ja la Montse Hidalgo cada dilluns a l'1x1, aquesta entrevista a un personatge anònim o conegut sobre la seva feina, tasca, objectius personals o col·lectius. I avui l'entrevistat és en Jesús Sánchez Aladit, que ens presenta la novel·la històrica Los Baños del Pozo Azul. L'escoltem.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Avui les pàgines d'un llibre que ens convida a reviure l'esplendor del califat de Còrdoba i la història de l'Al-Àndalus. Los Baños del Pozo Azul, la nova novel·la de Jesús Sánchez Adalid, nascut a Villanueva de la Serena fa 56 anys i que ens torna a convidar a fer un salt en el temps i traslladar-nos a finals del primer mil·lenni, com ja va fer amb l'aclamada El Mozárabe fa gairebé 20 anys. Jesús Sánchez Adalid, bienvenido, bienvenido, ¿qué tal?
Gracias, muy bien.
¿Qué ha sido de Jesús Sánchez Adalid en estos 20 años?
Pues en estos 20 años, pues yo tengo que dar muchas gracias al Mozárabe, porque fue la novela que me dio a conocer y que además ha seguido siendo leída muy bien. Y, en fin, había como una deuda de gratitud hacia la novela y también hacia mis lectores, y por eso vinieron los Baños del Pozo Azul, 20 años después.
¿Hay que entender estos Baños del Pozo Azul como una continuación del Mozárabe o no necesariamente?
Esta pregunta que casi es obligada, ¿verdad? Y la verdad es que estoy contestándola muchas veces. Es lógico pensar que es una continuación, puesto que el escenario es el mismo y algunos de los personajes pues son los mismos, ¿no? Por los que han pasado también esos 20 años, porque diríamos que son 20 años después del Mozárabe. Sin embargo, es una sucesión cronológica, pero son dos historias diferentes. Aunque los protagonistas aparecían en aquella novela, aquí lo que sucede es otra historia, por decirlo de alguna forma. Supungualaz, que es la protagonista, en aquella novela era un personaje secundario, y ahora en Los Baños del Pozo Azul pues adquiere todo el protagonismo. Es el personaje central de la novela y digamos que su historia tiene vida propia.
Una mujer.
Una mujer, efectivamente. Una mujer en una sociedad islámica, alto medieval, que en un mundo en el que apenas la mujer tenía visibilidad, mucho menos una mujer de la clase dominante, que eran los omeyas, que vivían encerrados en Medina Zahara, y las mujeres más encerradas todavía dentro de los aposentos llamados harén. Eso exigía la regla palatina de los omeyas. Sin embargo, Sugunwalad decidió romper con eso, lo que no sabemos, esto es un misterio, el por qué se le permitió salir del harén y poder vivir en una residencia propia, algo que era inaudito en la Córdoba califal. A ninguna mujer se le había permitido. Ella se trasladó a los Alcázares con su propia guardia, su propia servidumbre. Allí crió a su hijo, que sería el tercer califa, y allí vivió pues prácticamente hasta los últimos momentos de su vida. Esto, como digo, es inaudito en la Córdoba califal y en la sociedad islámica. La mujer no tenía visibilidad, no tenía protagonismo y mucho menos podía relacionarse fuera del palacio. Pero Sugunwalad sería lo que hoy diríamos una celebrity, si se me permite la expresión. El pueblo la conocía, acudían al palacio para verla en el balcón, porque además ella se presentaba con el rostro descubierto, otra cosa absolutamente novedosa. Montaba a caballo, paseaba, y le ganó un apodo que lo dice todo por sí solo. La llamaban la señora de las señoras de Córdoba, porque yo creo que no había habido ninguna mujer que fuera agonista ni en los años anteriores y desde luego no la hubo después.
¿Qué pasó? Una cultura rica, una economía potente, ¿sucumbieron por la ambición de querer conquistar los reinos cristianos del norte?
En parte, y en parte también porque se agotan los grandes personajes, se produce eso que llamamos la decadencia. El califato había sido tan esplendoroso, la figura de Abderramán y de su hijo Alaquén, los dos primeros califas, son tan luminosas, ¿no? Llaman tanto la atención, que lo que viene después pues es la decadencia. Este tercer califa, que casi es el último, es un personaje del que conocemos muy poco, anodino, con poca personalidad, y ocupa todo el poder Almanzor. Almanzor es un personaje terrible, un poderío inmenso. Para el Islam es una figura providencial, porque consiguió llevar las fronteras incluso más arriba. Estuvo permanentemente en campaña, vino aquí, destruyó Barcelona por completo, fue un acontecimiento terrible que aparece en todas las crónicas. Destruyó la Catedral de Santiago de Compostela, que era la basílica punto de referencia de toda la cristiandad, destruyó Pamplona, León. Y aquí en Los Baños del Pozo Azul aparece ya en la madurez de su vida. Es un hombre que ha dejado un poco de pensar en sí mismo y quiere inaugurar una dinastía. Es decir, está pensando en sus hijos. Poco después muere Almanzor. Fíjate que hay una crónica, la Crónica Silense, se conserva en la Biblioteca Apostólica Vaticana, escrita por un monje en el año 1002, que es el año en el que muere Almanzor, y las palabras son tan elocuentes. Dice, murió por fin Almanzor y fue enterrado en el infierno. Esto es lo que había significado para la cristiandad. En el Islam, todo lo contrario. Los cronistas le tienen elevado a la máxima altura. Y cuando muere, sus hijos, sus dos hijos, los que le suceden, tienen unas vidas tan cortas que lo que viene a continuación es la fisna. Es una palabra árabe que significa disolución. la disolución y la fragmentación del califato, y muy poquito después la destrucción de las dos grandes ciudades palatinas, lo que fue Medina Zahara, la ciudad resplandeciente, que por cierto, nombrada recientemente Patrimonio de la Humanidad, fue nada, reducida a la nada, hecha a pedazos, y la otra ciudad, que era Medina al-Zaira, era como un émulo que había construido Almanzor, pues también fue destruida. Y luego viene la fragmentación del califato en los reinos de Taifa y todo lo demás. Por eso tenemos una cierta tendencia a homologar todo esto, ¿no? A hacerlo todo homogéneo, y sin embargo es un periodo complejísimo con muchas variantes, ¿no? Por eso la historia de España es que es compleja.
¿Hubo una buena convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos?
Es algo que tampoco podemos llegar a conocer en su totalidad. Tenemos algunos indicios de que esa convivencia existió, sobre todo durante el reinado el final del reinado de Acerramán, después de la batalla de Simancas. Hay un periodo de paz largo entre los reinos del norte y el califato musulmán. Y en este periodo los califas tenían consejeros cristianos, judíos. Esto refleja que había convivencia en la ciudad. Ahora, una convivencia en el sentido de estar mezclados y de compartir costumbres y la vida cotidiana, quizá es, habrá que suponer que no. Pero el paradigma, es decir, el ejemplo que nos ha quedado de la convivencia de las tres culturas en Córdoba, no es desdeñable. Es decir, es una cosa bonita que nosotros debemos contar y que hay que recrear, y hay que crear en ella, porque estamos muy necesitados de eso.
Un placer escuchar a un experto como Jesús Sánchez Adalid hablar de algo que conoce muy bien, pero va a ser aún un placer mayor poder escuchar de su propia voz un fragmento de su libro.
Voy a leer un breve fragmento que se desenvuelve dentro de los baños del Pozo Azul. Los baños del Pozo Azul es un hamán, unos baños árabes, los baños califales, estaban muy cerca de los alcázares, y donde la señora Sugun Walad iba para encontrarse con la música, con la poesía y a salir un poco del gran drama en el que se había convertido su vida. Su hermano la retuvo todavía en el vestíbulo para convencerla de que debía dejarse poner un pañuelo de seda como venda en los ojos. Ella quedó ciega, seria y a la vez muda de asombro, permitiendo en adelante ser llevada de la mano por su hermano. Farid hizo una señal al grupo de músicos que permanecían escondidos detrás del cortinaje y se inició una encantadora melodía. La señora volvió a sonreír. Entonces, una voz profunda y armoniosa recitó un poema desde lo alto de la galería. Como los que añoran, como los que esperan, como aquellos que sienten los ojos secos de llorar, como se agosta el pecho por el viento áspero del dolor, al igual que el río sin agua, donde el pescador triste recoge el trasmar, deja varada su barca junto a las cañas rotas de la orilla. La voz cayó, la música seguía ahora sola. La señora estaba seria y lívida, el bello y largo cuello estirado con el brillo de unas piedras verdes en él. Un temblor de congoja asomó en su pecho y sus hombros, e hizo ademán de llevarse la mano al pañuelo, pero el cadí la retuvo con suavidad, diciéndole al oído: «No temas, Auriola. Aguanta, escucha, confía».
Usted empezó estudiando Derecho y se hizo juez y ejerció durante 2 años.
Pues efectivamente, lo que pasa es que hace ya tanto tiempo que casi no me acuerdo.
Se le ha olvidado.
Era muy jovencito, por aquella época fui el juez más joven de España. Y en fin, recibí el nombramiento con 23 años recién cumplidos y casi con 22. Y ejercí durante 2 años y después me fui a estudiar filosofía y hacer el doctorado en Derecho y bueno, y todo lo demás.
Y lo demás que le lleva, como digo, a ser un experto, porque además de sus novelas históricas, usted se dedica profesionalmente a la cultura.
Sí, tengo que investigar bastante, lo cual me obliga realmente a estar mucho tiempo en la Edad Media, es decir, hacer ese viaje permanente al pasado, que es lo que luego transmito en mis novelas. El escritor de novela histórica debe escribir y describir como si realmente hubiera estado allí. Es decir, yo hago un esfuerzo con mi imaginación de viajar a la época y después trasladársela al lector como yo pienso que debió de ser.
¿Usted cree que sería bueno para popularizar más esa época insistir en el audiovisual basado en este choque de culturas, en ese final de siglo? Ahora que tiene tanto éxito, por ejemplo, cuando se buscan referentes históricos en las series o en las películas.
Sí, es otro cauce. Por un lado está la literatura. Parecía, mira, al hilo de lo que dices, que el audiovisual iba a hacer desaparecer los libros. eso lo vaticinaron algunos augures en su tiempo, y los libros siguen ahí, y aquí está la prueba, ¿no?
Incluso se retroalimentan, porque quien ve la serie a veces va a buscar la fuente que es el libro.
Efectivamente, esa empezó con una novela histórica que fue muy célebre, que fue Sino el Egipcio, una gran novela que creó una gran película, y después de eso vino El nombre de la rosa, y eso se ha repetido a lo largo de estas dos últimas décadas mucho, ¿no? La serie, el libro, o el libro y la serie. Y como decíamos, son dos cauces diferentes, pero es verdad que va habiendo un interés grande en crear un audiovisual, ya sean documentales de gran divulgación, como los que hace Canal Historia, Discovery Channel, o lo que hacen las grandes series, ¿no?, que ha habido históricas últimamente, o incluso las películas. Antes no existía. El cine histórico en España es casi inexistente, igual que no existe una literatura o una novela histórica puramente española hasta que empieza Arturo Pérez Reverte. Antes hay cositas puntuales, todo era traducido, ¿no? Los grandes autores, Mica Baltar y Vintilaoria, hemos nombrado hace un momento a Humberto Eco, y ahora pues hay muchos escritores de novela histórica. Esto refleja que hay gran interés. Yo creo que la gente quiere conocer la historia. Y es bueno, ¿eh? Si nos conocemos, seguramente vamos a ser capaces de comprendernos mejor.
Jesús Sánchez Adalid, muchísimas gracias, mucha suerte.
Ha sido un verdadero placer, gracias.
Un per un.
El més calent a l'Aigüera.
I la Montse Hidalgo, que ens portava aquest un per un, i després d'aquesta secció que tenim cada dilluns, i avui amb aquesta entrevista que ha fet a Jesús Sánchez Aladit, anem a la música, anem a maridar, secció amb secció, sempre amb un que altre ritme en català. I aquesta vegada escoltarem la Pau Alabajos amb aquest tema que porta per títol Sonata d'Isabel, del treball discogràfic que porta per títol Ciutat a cau d'orella.
He vist enllà damunt d'una tauleta que hi ha al racó del nostre menjador, entre papers i llibres que m'estime, com un ocell de ritme popular, com un gresol, una fotografia de fa mil anys o de fa quatre dies. Tu i jo, Isabel, feliços d'un amor, i més enllà les sitges del meu poble, la veig sovint i et recorda moltíssim. El cos esvelt com un canter de nàcara i un breu ocell de tristes als teus ulls. I un breu ocell de tristes als teus ulls. M'ha ajudat molt de nit mentre escrivia, entre papers i fortuites síl·labes, com que a la nit intenta orientar-se amb mans amb ulls. Jo t'evoque i et mire aquell instant de l'any 48. Tu vares fer que cregués altre cop i m'has donat la teua companyia, el teu discret silenci, el teu ajut. Aquesta nit t'he mirat novament, et tinc i et veig com et veia el meu cor el dia aquell de la fotografia. Dorms ara al llit i dormen els teus fills amb claredats i explosions de mar. claredats i explosions de mar. S'endú plegats en aquest gran silenci de la casa. Jo et vull deixar amant amats per sempre, un ram convuls de síl·labes de vidre. El dematí potser et floriran entre les mans de timidesa invicta, i volaran des d'Ibrisa i Colomes, creix el mural de calci i de coets. Secret amor, estendard lluminós, barres de sang sobre un blanc intocable. Aquest amor
és la sonata d'Isabel de Pau Alabajos, amb una cançó que forma part del seu treball Ciutat a Cau d'Urell. Un minut passa de 3:15 i és aquell moment que anem amb l'altre esport. Sempre els explico que l'altre esport són aquells esports minoritaris que es practiquen a Catalunya, que si no en fan una de molt grossa, vol dir guanyar un campionat d'aquests importants, no són portats de diari i alguns tan sols ni els podem trobar en els diaris esportius. Però bé, hi ha practicants, hi ha afició, i el cas d'avui és d'aquells que jo diria que sí, que hi ha practicants. Suposo que ja ens explicarà l'entrevistat d'avui, en Jesús Pérez, com de practicants de petanca hi ha i com està la situació actual d'aquest esport a Catalunya. Tot això amb aquesta secció, l'altre esport, amb Eli Jiménez.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui capitanegem un d'aquells esports que tots coneixem, inclús que hem practicat alguna vegada. Avui, petanca. Els orígens de la petanca els trobem fa 26 segles i els constatem a Grècia i a la Gàlia, on el van introduir els romans. L'època daurada, però, d'aquest joc de boles, antecessor de la petanca, va ser la Renaixença. Al segle XIV, els reis Carles IV i Carles V van prohibir el joc, i no va ser fins al segle XVII que Enric Torrent va aixecar la prohibició. La petanca i el seu nom venen de l'expressió francesa pits tanquer, és a dir, peus junts, perquè s'explica que a la Provença un jugador de boles havia perdut les seves dues cames en un accident i el seu germà, que també era un gran jugador, li va proposar una partida sense impuls en un terreny més curt. Altres afirmen, però, que va ser un home que patia reumatismes articulars, que això li impedia el moviment, el que va tenir la idea d'estar-se de manera immòbil en una línia de sortida. Caldrà, tanmateix, esperar el primer concurs oficial, a Provença, l'any 1910, perquè el mot fos oficialitzat. La petanca és un esport disputat entre dos jugadors o dos equips, que consisteix en llançar unes boles per situar-les el més a prop possible d'un bolic. Dins d'aquest esport per equips diferenciem tres jugadors. El primer és l'apuntador, que s'especialitza a apuntar les seves boles aproximant-se al bolic. També tenim el mig, que fa les dues feines, la d'apuntar i la de picar. I finalment tenim el tirador, que executa habitualment la jugada de tira o picar contra les boles de l'adversari. I avui, per ampliar els coneixements sobre aquest esport, hem parlat amb el Jesús Pérez. Ell és el vicepresident de la Federació Catalana de Petanca. Per començar, el Jesús ens ha parlat de la introducció de la petanca a Catalunya, un fet que podem situar en les dècades dels anys 60 i 70.
La primera entrada que va haver-hi va vindre pel port de Barcelona, perquè entrava gent francesa i va començar per els primers clubs que es coneixen. El primer club és el Barcelona, el Club Petanca Barcelona. I tots els demés que van entrar per allà, que eren, bueno, eren 7 o 8 clubs que van entrar per la zona de la Barceloneta, han desaparegut, i ara el segon club més antic és el Prat. I un altre puesto per on van entrar va ser pels càmpings. Venia turisme francès i van començar a portar aquest esport, que és el segon esport en pràctiques a França. I, bueno, per aquí va començar. Va començar als anys 70, 60-70.
Des d'aleshores, l'esport no ha deixat de créixer dins les nostres fronteres, fins a situar-se al voltant de les 10.000 llicències federatives.
Som la federació més gran dintre de l'espanyola, la catalana, en base a diferència de número de llicències. Vull dir, som la més important. Després hi ha Andalusia, Balears i el País Valencià. Però, bueno, som Déu-n'hi-do el que tenim aquí. Sempre tenim presència als campionats del món, com a jugadors d'aquí catalans, amb dones, amb nois joves, que som un referent a nivell espanyol i mundial.
Amb tot l'estigma que relaciona petanca i tercera edat encara és molt gran, tal com ens ha destacat el Jesús.
L'altre dia ja em vaig alegrar una miqueta perquè vaig veure que La Vanguardia parlava de jubilacions i ja no posava gent jugant a la petanca, sinó que posava gent jugant al dominó. Jo vaig dir, home, ja comencem a trencar una... La petanca, l'avantatge que té és que és molt fàcil de practicar i per això la gent jubilada en qualsevol espai, només amb comprant-se les boles, és molt fàcil de practicar, no? Però, bueno, aquest estigma el tenim que trencar perquè nosaltres hem sigut campions del món amb dones, campions del món amb juvenils, estem els 4 primers del món amb homes, i, bueno, perquè faci una idea, altres països que comencen ara, com poden ser els països del sud-est asiàtic, quan un jugador guanya una medalla, bueno, el reben els ministres i tot del seu país, no? Aquí encara ens tindrem que treballar molt, sobretot amb el tema de publicitat, amb el tema de trencar aquest estigma de la gent gran, la gent que no té capacitats per fer altre tipus d'esports.
Parlem ara de competicions, perquè en quines prenen part els nostres esportistes?
Tenim multitud de competicions arreu d'Europa i del món que hi ha catalana. Però les més importants, jo diria que, a part del campionat del món o d'Europa, l'any que toca, doncs tenim, sobretot al costat nostre, a França, tenim molts campionats molt importants que sempre tenen presència catalana. Ara tenim bon, estem intentant portar a Catalunya, volem portar una etapa del màster. El màster seria, per dir alguna cosa, la Champions League de la petanca, perquè ho entenguin, eh? I aquí no s'ha fet mai, perquè us feu una idea, a França hi ha mig milió de llicències.
Déu-n'hi-do.
Per tant, els mèrits econòmics amb els que compten són bastant més forts que els que tenim a Catalunya i a Espanya. Nosaltres, de fet, a Barcelona fem un molt conegut, que és el Ciutat de Barcelona, que ja fa 23 edicions i que, bueno, que venen jugadors de tot el món.
Multitud de competicions, però amb un inconvenient que destaca el Jesús, la cobertura per part dels mitjans de comunicació.
La mala sort que tenim és que els mitjans de comunicació, sobretot els mitjans de comunicació nacionals, no ens donen tota la importància que tenim, no? I ara, bueno, ja comencem a tindre mitjans a nivells de la Liga Esports d'aquesta del futbol, que està apostant per nosaltres. Perquè et facis una idea, de 65 federacions que hi ha a Espanya, només 9 estan dins de la plataforma televisiva, i una és la petanca, d'aquestes 9. Vull dir que han vist que hi havia molts seguidors i que hi havia molta gent practicant l'esport. Bueno, i també per dir-te que també la catalana també forma part d'aquesta federació espanyola. El seu president és vicepresident de l'Espanyola, jo sóc el tesorer de la federació.
Com sempre, també ens hem volgut endinsar en la vida del nostre protagonista per conèixer com van ser els seus inicis.
Jo tenia aquest estigma, que això era un esport de gent gran, i que, bueno, jo no jugaria, no? I vaig començar l'any 90, més o menys, i vaig començar i vaig participar en el que diem una melé, que és un petit torneig que es fa als pobles, als barris, i es fan molts durant tots els caps de setmana, i em vaig enganxar, vull dir, vaig aconseguir veure les possibilitats que té aquest esport, no?
I ens acomiadem, com sempre, amb els referents a nivell català. Ens retrobem la setmana vinent.
Tenim el Badalona, que ha sigut campió durant uns quants anys. Aquest any ha sigut el Prat. Tenim el Sant Pol. Tenim el... No vull oblidar-me de cap, eh? Tenim a Tarragona, també tenim algun club important, i a Lleida, que són províncies més petites en practicants. I, bueno, tenim 7 o 8 clubs que són molt coneguts a nivell internacional.
El més calent a l'Aigüera.
I continuem ja a l'últim tram d'aquesta primera hora de El més calent a l'Aigüera, i ho farem amb música. Amb música arribarem al punt de les 12, i per començar amb Roba estesa, del seu àlbum Desglàs, aquest tema, La nit és nostra.
La nit és nostra. La nit és nostra. La nit és nostra. La nit és nostra. Aquelles que calentes han trencat el tabú de la sang, decidint que contentes brindaran per l'orgull de lluitar. I ahir vam sortir al carrer, i avui ho farem també, i demà no deixarem de cantar que la i les tempestes segant arran valentes trencaran armaris del passat cridant ben fort calentes que han perdut la temor d'estimar pintant el cel contentes del negre més profund i brillar. I ahir vam sortir al carrer, i avui ho farem també, i demà la nit és nostra.
el més calent a l'aigüera.
I amb aquest tema que ens portava? Ens portaven la roba estesa del seu...